Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Sandra Gómez. En els últims dies de campanya electoral per les eleccions catalanes del proper 12 de maig, el Partit Popular Català evita concretar si els seus vots serviran per fer Salvador Illa president de la Generalitat, com va passar amb Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona, i evita així un govern encapçalat per un partit independentista. Preguntada fins a 4 vegades, la directora de campanya del PP, Dolors Montserrat, no ha volgut esclarir aquesta incògnita. Montserrat sí que matisat que els populars no trairan els catalans i que no es presenten als comicis per vendre els seus vots.
El Partido Popular se presenta para defender a los catalanes, no para vender nuestros votos, no para traicionar a los catalanes, para solucionar los problemas reales de los catalanes. Para traicionar a los votantes ya está Illa, ya está Puigdemont y ya está Esquerra, que lo único que quieren es el poder y no servir a la ciudadanía.
El PP català intensifica la darrera setmana de campanya i el candidat Alejandro Fernández tornarà a estar acompanyat de dirigents del partit a escala estatal. Aquest dilluns a la tarda, els populars faran un míting a la plaça d'Artós a Barcelona amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Eleccions a banda, Comissions Obreres i UGT han aplaudit les bones dades d'atur a l'abril a Catalunya, que ha baixat en 7.359 persones i ha sumat 33.089 afiliats, però han alertat del seu component estacional i de les diferències significatives entre sectors. És el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
Hem de dir que aquesta reducció de l'atur no s'ha donat de manera homogènia, sinó que, per exemple, quan analitzem les dades a nivell sectorial, veiem que s'ha concentrat en dos sectors, que són l'agricultura, amb una variació interanual important, del 9%, tot i que en nombre de total de persones, lògicament, són menys, però, molt important, una reducció a la indústria. La indústria s'ha reduït un 5%, que crec que és força destacable.
A més, Ferrer ha apuntat que la disminució també ha estat desigual per sexes, amb un atur femení que encara representa el 57,4% del total, mentre que un 25% de les persones sense feina estan fora de la cobertura de prestacions. Els sindicats reclamen avançar ara cap a la plena ocupació de qualitat, en la millora de les condicions laborals i en la protecció de les persones. En plana internacional, l'actual ministre d'Economia escocès, John Swinney, es convertirà en el nou primer ministre del país després de la dimissió que va presentar la setmana passada Humza Yousaf. Swinney ha estat l'únic membre del Partit Nacional Escocès que s'ha presentat per ocupar el càrrec, tancant així la porta a un procés d'eleccions primàries. El termini per presentar candidatures finalitzava aquest dilluns al migdia i al llarg de la darrera setmana els potencials aspirants a competir amb Swinney han anat descartant aquesta possibilitat. Un cop es faci oficial el seu nomenament, el dirigent escocès disposarà fins a mitjans del 2026, quan s'han de celebrar les pròximes eleccions, per completar el seu mandat. I més temes. Dues persones han mort aquest dilluns en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-12 a Maials. L'accident ha estat al quilòmetre 105 i els Mossos han rebut l'avís a 2:15. Les dues víctimes mortals són els ocupants de la furgoneta. El camioner, per la seva banda, ha resultat ferit lleu. En l'accident hi han treballat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 10 dotacions dels bombers i dues unitats i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. D'altra banda, un home que havia quedat ferit crític en un xoc frontal a la C-14 a Pons, a la Noguera, aquest diumenge a la tarda, ha mort finalment a l'hospital. El sinistre va ser al quilòmetre 120 i els Mossos van rebre l'avís a les 7 de la tarda. Dos turismes van xocar i dues persones van resultar ferides crítiques. Una tercera va patir ferides de menys gravetat. Els tres ferits van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on un dels crítics ha mort. En concret, es tracta del passatger davanter d'un dels cotxes, de 54 anys i veí d'Arbúcies. Amb aquesta víctima ja són 39 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. I en esports, en handbol, el Granollers, actualment tercer classificat a la Lliga, ja pensa en la propera temporada, que es preveu difícil després de la marxa de jugadors importants com Farouk Youssouf i Bruno Reguard. Per substituir-los, el club ja té tancades les incorporacions de dos jugadors de la Lliga Sobal. Es tracta de Tarcísio Freitas i Andrés Moyano. Freitas, defensa brasiler del Recoletas Atlético Valladolid, abandonaria Pucela 3 anys després. Actualment és el segon màxim golejador de l'equip i el quart millor passador. L'altre incorporació seria la de l'hispano-argentí Moyano, provinent del Vivero Zero al BM Nava, l'equip revelació d'aquesta temporada. Moyano marxa de Castell i Lleó 4 temporades després d'arribar-hi, procedent del Teucro gallec. Això és tot per ara. Tornem d'aquí una hora al punt de les 5 amb més informació i ara us deixem amb el Fabricació Pròpia i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Volem barrios seguros y sin ocupas, menos impuestos, una educación de calidad y trilingüe, una sanidad sin listas de espera, inversiones contra la sequía y más vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo.
A la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Arriba decidit, amb pesat de John Wayne, un pel aixincat per s'escat i uns cas, i un altre pel per compensar sa força en sa que aguanta et sa neó, autèntica caixa de Pandora del ritual que s'acosta.
Escaig que passen de les 4 de la tarda, A curar és l'exitosa obra d'Antoni Gomila, que torna a la cartellera barcelonina fins al 21 de maig. Aquest cop, 13 anys després de la seva estrena, serà a l'Espai Texas. A curar és una proposta en què ens fa reflexionar sobre els efectes de la globalització i sobre com aquesta també esborra la identitat i la cultura de les comunitats. Clar, igualment que la manera de viure, de relacionar-se de les passades generacions. Avui tenim el creador i l'intèrpret d'aquesta peça, De curar. És en Toni Gomila, com dèiem. Toni, com estàs?
Molt bé, content d'estar amb altres.
Ara, és que clar, és que l'actualitat dona de sí també, eh? Està com lligada, Toni. Vull dir, a part, és l'endemà, no? Ara en parlàvem d'aquella manifestació a Palma, que ho hem explicat durant tots aquests butlletins informatius del dia d'avui. Tu t'esperaves que seria, no?, aquesta reacció per part del poble de Mallorca.
Sí, perquè jo comparteix en el 100% els motius d'aquesta manifestació, i durant la setmana veies els moviments, la gent anava cridant: tu com baixes a Palma? No, jo som a Barcelona. Bé, però que teva com baixaran? Mos organitzant per baixar, no sé què, aquestes coses. Hi havia com un neguit i també com una necessitat de fer aquesta demostració de, no de força, de supervivència, de dir: ei, esteu xerrant dels drets nostres, esteu xerrant de la nostra identitat, de tot. Fer aquesta demostració és una alenada, és una alenada, no és un cop damunt la taula, és una alenada de dir: ei, no estem tots sols, érem molts a la plaça Major, no morirem, per ara no morirem, no mos mataran, perquè un poc la sensació és aquesta, quan veus totes aquestes manifestacions de hi ha un municipi que està canviant topònims, un altre municipi ha canviat la festa de Sant Jordi, com allà tenen molts residents anglesos, han fet la festa de Sant George, que sembla un meme d'internet, però és que és la realitat. I quan veus que determinats ajuntaments canvien que la llengua prioritària no sigui la nostra, sinó que sigui una altra, que també és nostra, però que és sobrevinguda i que, vulguis o no, necessitem protegir aquella nostra, perquè si no l'altra l'esclafarà i morirem esclafats, quan veus tot això t'entra una pena de dir: com és que no sabem articular un estat allà on tot això pugui conviure la mar de bé? Com és que no valoreu el patrimoni cultural que tenim. I dins aquesta pena, que un dia mos reunim, dius diari 40.000 persones, creurem que sí, perfecte. Però és igual, era sa, fossin 40.000, 400.000...
Però era la força...
En qualsevol cas, sí. Sa plaça major, plena sí. De gent... En
un tot crit, no? Un sol crit, no? Era com un batec, no?
Que... Sí, i jo crec que fa falta. Hem de pensar que sa societat mallorquina és molt mala de moure. Vull dir, José Ramón Bauzá va aconseguir cohesionar 110.000 persones, això, o 100.000, això és increïble, el que va aconseguir aquest home. Anant a la contra, mos va cohesionar més que ningú. Per tant, que hi havia un entrenador de Mallorca que deia que els diumenges la gent anaven al futbol perquè hacen paelles. És vera, ahir, en so sol que feia, l'ovella s'estava a la platja fora vila amb una torrada amb seus amics, fent una cerveseta, el que fos, apalancats un diumenge, anar tots a ciutat, a manifestar-nos, i això és d'un mèrit enorme.
Després en continuarem parlant, Toni, però si ens fixem en aquest acorà, no? Es tracta d'aquest monòleg escrit i protagonitzat per tu mateix. Ostres, com es viu el fet? Això també ens interessa, a nivell interpretatiu, no? De justament això, interpretar el que tu mateix has creat, no? És com, no sé si és com un fet d'alliberament, no? De com ho vius tu, no? Quina sensació tens?
Jo crec que aquesta gent que fan constel·lacions familiars, que posen els participants allà al mig i ells de manera inconscient van sí. Expressant coses realment molt, molt profundes, jo crec que ha estat això. Jo crec, vaig escriure això com el text, com si fos un vòmit, com si fos un vòmit en el sentit de... Tot de
ruixar, no? Sí, de treure sí. Tot de dins.
Va sortir tot una catarsi i un dia assajant, el director em diu, va, anem a fer aquesta escena, que aquesta escena és un conflicte intergeneracional de pare-fill. I què dius? Són el pare i el fill que pasten la sobrassada. I ell havia fet una anàlisi més profund de què significava tot allò.
Que bo.
I crec que sí, crec que si l'espectacle ha funcionat tant de temps, tal vegades per això, perquè surt d'un lloc molt profund que no està passat per la consciència. No hi ha un, ara diré això i passarà allò, ara aquí faré una estratègia de text i faré... No, va brollar allò. Hi ha fragments de text que jo pensava que estaven inspirats en un text que jo havia llegit i resulta que no, que estaven inspirats en un altre text que jo també havia llegit però que tenia oblidat. Hi ha moltes coses que venen d'una profunditat que crec que és la que li dona valor, aquesta profunditat d'anàlisi, de vivència, que ja no només és personal, sinó que ha resultat ser compartida per molta de gent, perquè crec que és la vivència d'una generació, bé, més que d'una generació per edat, d'un tipus de... d'una societat de final de segle o de final de cicle. A mi m'agraden la literatura d'en Llorenç Villalonga, Bearn, per exemple, m'agrada molt El gato pardo. Són aquestes novel·les allà on... Una que va traduir en Pau Vidal, que seria Els virreis, super recomanable. I totes tres són novel·les de finals d'etapa, de finals d'època, de finals de segle, de final d'un món, de món que desapareixen. I crec que en aquest cas a Corama va sortir això, aquesta, des de les entranyes, no només meves, sinó col·lectives, de tota una societat que sap que està... visquent un moment històric de final de segle, d'aquells padrins nostres que vivien en una casa sense llum ni aigua corrent, en els nostres fills que viuran en una casa hipertecnològica, que som incapaços d'imaginar.
Clar, perquè tu, a Coraz, reflexiones, Toni, explica'ns això, no?, per la gent que no ha pogut veure, perquè, si no m'equivoco, és la setena vegada que es fa a Barcelona?
No els he comptades, però moltes, perquè a la Seca hi vàrem estar 3 o 4 temporades, després vàrem estar també a la Biblioteca de Catalunya, vàrem passar un dia pel Born, vull dir, hem estat a diferents espais, però sí, possiblement serien 7 vegades.
7 vegades, no? Sí. Clar, jo entenc que també... Ha variat l'espectacle o no?
No, és idèntic.
És idèntic.
A més, no puc ni canviar una paraula perquè després m'ho descomposa tot. El que passa és que la societat, els aconteixements s'han anat alineant en l'espectacle. L'espectacle està escrit el 2010, estrenat el 2011. Parla, hi ha una frase que diu sí, me fa gràcia la vostra independència. Sí. I llavors va, i surt tot el tema del procés. Dic una frase que és lo nostro, i surt en José Ramón Bauzá amb un escenari ple de sobrassades i diu lo nostro. Dius, per favor, jo no ho he copiat, me copien a mi, hauria de demanar royalties a tota aquesta gent. No, és exactament el mateix. I això és la gràcia, que el continuo fent perquè... és vigent. Si no fos vigent, si hagués quedat el discurs obsolet, no tindria sentit fer-lo.
Però tu creus, Toni, clar, bueno, tu creus, no, de ben segur que ha estat així, però clar, l'obra se situa a final dels anys 90.
Fragments sí.
Fragments sí, bueno, no sí, tot.
Sí, sí,
no?
T'ho puc explicar, això. T'ho explic.
M'ho explic, clar, què fem. No, no mira, fins on es pugui, no?
Sí,
però...
no, l'espectacle té dos orígens. Un, en el 2010, quan l'escric, que estic a Buenos Aires treballant amb una companyia de Girona, amb en Rafael Espregelburt, i que allà, a Buenos Aires, era quan va morir el Kirchner, hi havia sempre pels carrers manifestacions, que si l'han Malvinas, que si tal, i aquell patriotisme, aquella exageració dels símbols patris i dels símbols identitaris a mi em va frapar molt. I vaig veure un espectacle que criticava Argentina i els argentins, una cosa bèstia, de Javier Daulte, Vestuario de Hombres, fantàstic. I jo vaig dir, jo vull fer una cosa així. I vaig anar a recordar que a finals dels anys 90, que era el moment en què s'havia de canviar la pesseta per l'euro, molts alemanys compraven cases per blanquejar d'hombres negres i així poder tenir. Bueno, i en aquell moment, a mi se m'havia ocorregut fa anys que la sobrassada, que va haver un episodi que massivament va tornar blanca, és a dir, no se va conservar, no se va tornar vermella i va durar tot l'hivern, sinó que se va podrir a moltes cases, per una qüestió que explica l'espectacle, era la darrera derrota com a poble. O sigui, haver de posar un producte químic a un producte que sabem que és boníssim, que és històric, que és cultural, que és identitari, nosaltres mateixos, haver de posar... allò, era un suïcidi col·lectiu. Com és un suïcidi col·lectiu? Vendre les cases massivament, vendre el territori, canviar de llengua, canviar de regalar els carrers, etc. Regalar les carreteres als biciclistes, etc.
Clar, és que això està molt bé que ho diguis ara, perquè com creus que la globalització, no, Toni, fins a quin punt, i també el turisme massiu, no, que s'ha parlat tant, està afectant a Mallorca, aquesta Mallorca tradicional retratada justament al Corà, no? Vull dir, és...
jo crec que té sentit, i per això tornem després de 10 anys a Barcelona, perquè allò que està passant a Mallorca ho he vist aquests dies a Barcelona. No puc circular pel centre de Barcelona. Me fa com a molta pena. O sigui, tots els negocis estan dirigits a servir a una gent que ve aquí a divertir-se, a embrutar els carrers, a fer renou, no aprecien cap tipus d'edifici, no aprecien res, se passegen per aquí com se podrien passejar per qualsevol altra banda. Això no sé quin tipus de... el turisme en el sentit de pelegrinatge, d'anar a visitar un lloc, entendre com viuen aquella gent, apreciar el seu patrimoni, apreciar els seus valors culturals, això no ho veig en aquest turisme massiu. És un turisme d'oci, d'anar a aconseguir aquella fotografia davant d'un edifici fet per un arquitecte més a manco famós, i ja està. Aquesta despersonalització no és ja només una qüestió de pèrdua cultural, és que darrere aquesta pèrdua cultural és una pèrdua de tot, de referents, de manera de viure, de teixit social, de com ens relacionem. Un dia estava per aquí, a la contraportada d'un diari, feia una entrevista a una urbanista feminista. I a mi aquest terme me va dir, què vols dir? No ho entres mai, l'arquitectura feminista. I aquesta senyora ho explicava molt bé. Diu, els carrers han de tenir ulls. Diu, tu com a dona vas tranquil·la per un carrer quan aquell carrer té ulls. Té ulls vol dir que hi ha comerços oberts, que hi ha dues iaies que parlen a una cantonada, que hi ha un nen que juga, que hi ha un senyor que té un bar i està atenent a la terrassa. Si tu caus en terra, tots aquells ulls vendran i t'ajudaran. Això és urbanisme feminista. Jo, si vull caic enmig de la Rambla, m'atropitjaran. No hi ha ningú que se sentirà solidari d'atendre qualcú que ha passat pel seu carrer, perquè aquell carrer ja no és de ningú. I això me preocupa. A nivell macro, Mallorca ja no és de ningú, perquè les carreteres són dels biciclistes, els pisos són de Airbnb, les plages també ja tenen propietat, tot. I dius, però jo, els meus, a on són?
On som,
si necessit sal, en quina porta puc tocar perquè el veïnat me doni sal?
Yeah.
Són les coses superbàsiques. I no pretén ser un discurs xenòfob ni un discurs turismòfob, sinó un discurs de dir, mira, podem posar ordre? Ara resulta que els cotxes pugen, ara han posat un autobús, però bé, fins ara els cotxes pujaven a Formentor. Tots els cotxes de lloguer pugen a Formentor. Els biciclistes pugen en la bicicleta a Formentor. Uns líos per aquella carretera, perquè dius, ningú pot posar ordre. Si aquí dalt no hi cabem, si no hi ha aparcament per tots els cotxes que pugen, no és més que lògic, i dius, no sé qui està posant ordre, qui està posant... no ho sé, i crec que tot ve d'allà mateix, d'aquesta pèrdua, d'aquesta deixadesa moral de tot.
De les coses permanents, de les que transcendeixen pel nostre...
nostre efímer pas per la vida no els interessa res, ni el seu nom. I amb un genèric l'humilien. No destrien pomeres de pereres, cirerers, alzines ni homes. Només diuen arbre.
Clar, Pau Riba i l'orquestra Fireluche va fer aquesta cançó, Toni. T'ha agafat un calfred.
Me fa pell de gallina, sí, ara. Sí. Sí, perquè és l'orquestra Fireluche...
Clar, és que... Jo crec que no som prou conscients, no? L'orquestra Fireluche, del que transmet, implica.
I si els coneixes encara més, perquè són d'una bondat infinita.
Imagina't.
Sí. Tu creus en allò de cercles que se tanquen? Jo havia estudiat a Girona.
Sí.
I quan estudiava feia de monitor de teatre. I tenia un grup, anava a diferents escoles, i una escola tenia un grup molt, molt bé, i ens vam entendre molt bé, amb aquell grup, ens vam fer molt amics, i amb alguns he seguit tenint contacte. I resulta que un alumne d'aquelles que jo havia tingut fent teatre, ara de gran... toca amb l'orquestra Fireluche. I després jo havia fet una molt amiga, que és na Cristina Servià, una actriu de Girona, amb la que vaig anar a Buenos Aires i vaig escriure a corar allà. Na Cristina va morir en 50 i algo, ara fa 5 anys, en guany ha fet 5 anys, i ella va agafar aquest text de corar i el va començar a recitar en Fireluche. Quan ella ho va deixar, Fireluche va decidir enregistrar un dia me crida, me diu, si tinc una gravació d'una Cristina dient això. Diu, no me diguis. Diu, què et sap greu que ho faci el Pau Riba? Diu, com m'ha de saber greu que ho faci el Pau Riba? I després ho van registrar i va ser de les darreres coses que van registrar. Per tant, són com molt de cercles que se van tancant. Que dius, ostres, en sa vida fas moltes coses i prens moltes decisions i de jove vas a un lloc, vas a un altre, i en Bacorà està passant una cosa que és com si tots els camins de la meva vida m'haguessin duit allà mateix, no?
Que fort.
Sí. Sí, és molt fort.
Clar, i justament aquesta cançó que estem escoltant, que estem compartint amb el Toni, és aquest acorà, no?, que reivindica el fet, no, Toni, de que les paraules diuen qui som, com vivim, què valorem i què menyspreem, no? Clar, d'alguna manera, parlàvem d'ahir, diumenge, no?, amb aquestes 40.000 persones que es van concentrar a la plaça Major de Palma per denunciar aquesta persecució, no?, i l'odi que pateix el català des del govern. De fet, mira, també ens agradaria compartir amb tu avui un estudi que llegíem avui d'uns arqueòlegs britànics que han detectat un patró comú en què grups humans dels últims 30.000 anys deien que el que van superar més crisis demogràfiques es van enfortir més.
Val.
Val? Clar, tu consideres que d'alguna manera, no?, que Mallorca sou una comunitat, tu ara deies que us costava una mica, però que sou perseverant, és a dir, que esteu allà, no?, i que continueu, no sé, pregunto. O quina lectura en faries tu, Toni?
Jo m'han dit, vés a la ràdio i te faran una entrevista i promocionaràs l'espectacle i vendrà moltíssima de gent. M'estàs fent un examen de sociologia pel qual no estic preparat. Pot tornar a repetir la pregunta? Si nosaltres hem estat perseverants. Bueno, jo crec que sí. Mira, i més perseverants que nosaltres és de Menorca, i més és d'Eivissa, i més és de Formentera.
Sí.
I dins Formentera és de la Mola. Els que ho tenen fàcil no se n'adonen de la lluita diària que han de fer. És de Formentera, una companyia de teatre de Formentera, quan t'ha d'anar a fer una funció, si ha de fer una funció a Barcelona, amb el que vas a funció de Barcelona, si tot va bé, trobarà vol fins a Eivissa, però és que després el vol hi ha de coincidir en sort que surt la barca per anar a Formentera.
Sí.
I quan arribi ha d'anar fins allà. Vull dir, davant la dificultat, és normal que ens enfortim més. Jo sempre crec que els països del nord són molt més organitzats, perquè si es vespre no saben on han de dormir, se moriran de fred en el carrer. Per tant, això els desenvolupa un cervell a dir no, haver de tenir tot organitzat i previst. En els països del Carib, allà on sempre fa sol i fa calor, si es vespre no tens on dormir, doncs sota un cocoter ja ho tindràs aclarit. I jo crec que això que també és una conseqüència. A mi m'agradaria pensar que som més perseverants. No ho sé. Sí, crec que són més sofrits que una altra cosa.
Per
perseverança, crec que té una qüestió de... Hem fet l'espectacle Reis del Món a partir de la novel·la d'en Sebastià Alsamora. L'any passat hi vaig participar. I és discurs d'en Joan Marc i en Joan Mascaró, que és un intel·lectual contemporani de Joan Marc. I en Joan Mascaró diu... parla de la perseverància de Job. I no ho sé reproduir, perquè no el dic jo en aquest text, però l'escolt molt, però ve a dir que sempre havíem parlat de Job com un resignat. Diu, Job no és un resignat, és un perseverant. I crec que la línia...
Aquesta línia
és molt fineta.
Yeah.
A mi m'agradaria... Ho consideraré un elogi si mos consideris perseverants. Jo, potser si m'ho haguessis demanat sense condicionar la resposta, jo hauria dit, no, som uns resignats. Estam allà, i si plou, sembrarem, i si no plou, no sembrarem.
Va, una més... Una que no sigui tan...
Una fàcil. Que la sàpiga respondre.
Si sabéssim que no ho poguessis respondre, perquè com que sabeu com pot respondre, Toni, per això te les fem, però Acura és aquesta obra, aquest monòleg d'en Toni que podreu veure a l'Espai Texas. Hi han hagut uns posts, no?, després uns col·loquis, que també han estat molt interessants, Toni, no sé si m'equivoco, no? Tu has tret alguna conclusió del que s'ha dit, no?, amb aquests col·loquis després de l'obra, o no? T'ha cridat l'atenció, potser, d'algú que s'ha dit que potser tu, en cap cas, no?, o no n'haguessis pensat i que t'han fet meditar, o no?
A veure, sempre, en el col·loqui sempre descobreixes coses. Fins i tot, jo trobo que costa més fer col·loquis amb jovent que no amb... Perquè m'hi diuen, no, tu perquè ets de part forana, més apropat al camp, que no a la ciutat. No és una qüestió de ciutat, de capital o de part forana, sinó que crec que és generacional. La reflexió del jovent crec que són més curioses, de sentir-se més... Quan jo dic jovent, no distingueix un òliba d'un mussol. Diuen, ah, és que tu trobes que ets jove. Dic, no, jo me considero jove. Vull dir, n'he fet 50 i estic espanyat, però me considero jove. La reflexió del jovent sí que m'han frapat una mica. I després també aquesta cosa de que en el col·loqui veus que la gent s'ha fet, ha agafat l'espectacle ja com un símbol. Ja me conten que un passadís d'un hospital, un net amb una àvia ple de sondes i tubos i aquelles coses, i doncs net que li llegia el text editat de Corà. Això és fantàstic, això no té preu.
Va, per acabar, d'alguna manera, o sigui, aquesta obra per tu ens ha quedat claríssim pel que has explicat, que tanca molts cercles, no?, i que ha estat un punt d'inflexió en la teva vida professional. Però des del punt de vista interpretatiu, ara m'estic sentint com molt... Vull ser bona, eh?
Vinga, Toni, gràcies.
No, però el fet de que, clar, Corà està fet amb ironia, no?, un cert punt, Toni, i amb comicitat, també. Tu creus que així també aquesta transmissió, no?, d'aquest monòleg pot arribar a més gent i pot ser més efectiva, o no?
Sí. De fet, a mi hi ha gent que me considera un xistós i un monologuista còmic d'aquests i tal.
Un humorista, no?, que potser...
Vine, fem-nos un espectacle, fem-nos riure.
Clar, què es trobaran?
O sigui, jo no sé fer riure. Jo faig riure, però no és de riure tot el temps. La gent riu, però no és de riure tot el temps. Jo sí he d'emprar riure per rompre la closca i per entrar. I després, quan t'he entrat, m'encanta, emociona't-te. Però primer t'he de fer riure un poc. Primer hem de riure de les coses. No hi ha res tan greu. Estan vius, no? Per tant, no hi ha res tan greu. No, però a mi m'agrada la veritat. I la veritat tant està a dins la riaia com està a dins l'emoció. Hem de trobar l'emoció. I jo, aquells moments en què el públic riu molt i després aixeques el fre de mà i dius, ara no riureu més, ara sou meus. Aquells silencis espessos, això no té preu. I això ho aconsegueixes quan t'han rigut molt, quan t'han fet l'esclafit de riure, llavors aprecies aquell silenci.
Doncs, si voleu apreciar aquests silencis, haureu d'anar a l'Espai Texas. Antoni Gomila, dramaturg i intèrpret de Corà, amb aquesta obra que reflexiona, Toni, sobre la identitat col·lectiva dels pobles i que fins al 21 de maig estaràs a l'Espai Texas de Barcelona. Sí. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
Ha estat molt difícil perquè hem hagut de parlar un idioma diferent. Tu xerraves un idioma, jo en xerrava un altre, perquè no sé si ho sabeu, però també l'actualitat és que tenim una entitat a Balears que se diu l'Acadèmia de la Llengua Balear, que escriuen de qualsevol manera i consideren que la llengua balear va sorgir allà de manera espontània, que el rei en Jaume no... ja xerrava alemany quan va venir, segurament, o devia xerrar una altra cosa, i en Felip VI, aquests del Borbó, els ha donat el títol de real, i ara són la Real Acadèmia de la Llengua Balear. Per tant, si ho ha dit el rei, això demostra que tu i jo ara hem fet una conversa amb dos
idiomes diferents.
Ja devem tenir aquell xip de s'autotranslate, qualque cosa així hem tingut, però ha estat molt xulo.
Doncs escolta, gràcies.
Per xerrar idiomes, davant el mateix.
Sí, mira, ens heu entès. Toni, que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Ja que passant de 4:45 de la tarda, sabeu que els dilluns obrim el nostre mapa mundi particular i comencem la setmana, per tant, comentant què passa al món. Fa uns dies, amb el professor Manonell, es parlaven de les mobilitzacions pro-palestines a les universitats de Columbia, a Los Angeles i a Califòrnia, i avui volem continuar analitzant doncs, aquest fenomen. El maig és el mes de graduacions universitàries, ja ho sabeu, i en l'actual situació de tensió això podria significar doncs, un nou repunt de la violència. Clar, el balanç de detinguts a dia d'avui és de 2.000 estudiants de 40 campus diferents, repartits per 25 estats del país, des que la policia de Nova York va efectuar doncs, els primers desallotjaments a la Universitat de Columbia, com dèiem. Per tot plegat, avui donem la benvinguda al Fabricació Pròpia a una persona que ha estudiat a una d'aquestes universitats, la Universitat de Columbia. És el Daniel Esparza. Ell és professor associat de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també és investigador de l'Observatori Blanquerna. Daniel, benvingut. Què tal? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tu també i al teus radioescutxes.
Doncs, Daniel, fixa't-ho, perquè tu tens clar, a veure, un màster en estudis religiosos i un doctorat en filosofia de la Universitat de Columbia, que vas acabar, si no ens equivoquem, el 2022, no? Per tant, podem dir que coneixes la realitat de primera mà. Explica'ns una mica també, per fer una contextualització, no? Com va ser el teu pas per Columbia? Vas viure moltes protestes?
A veure, en principi, per donar una mica més de context a la situació, no? Uh-huh. La Universitat de Columbia és part d'una liga d'universitats estadounidenses que es diuen la Ivy League. I la Ivy League significa, detalles más, detalles menos, que és una universitat, d'una banda, d'élite, però al ser una universitat d'élite també significa que és una universitat que no és de... que no participa en algunes ligues esportives del país. És a dir, que és una universitat que d'entrada va excluir a cierto tipo de estudiantes, és a dir, aquells que podrien acceder a l'educació superior a través de beques de deporte, ¿no? Uh-huh. Eso la convierte en un tipo de campus muy, muy particular. De l'altra banda, si és cert que a pesar de que la población estudiantil de Columbia no es una población estudiantil que podamos decir pertenezca a clases desfavorecidas, desposeídas, sí que es cierto que es una universidad que se ha organizado muy bien a nivel estudiantil, laboral, y durante mis 6 años de contrato doctoral en Columbia ha habido muchas protestas en el campus, però sobretot de la Unió, del Sindicat d'Estudiants, no? Del Sindicat de Treballadors i Estudiants. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú estás haciendo tu doctorado en Colombia, tú eres parte de la fuerza laboral de la universidad.
Claro. Decir,
a ti te pagan per recerca, ¿no? Y la universidad te entrega un presupuesto porque todo lo que tú produzcas durante tu tiempo de trabajo en Colombia pasa a ser propiedad de la universidad. Puede que en las humanidades esto no despierte mayor relevancia, pero en las carreras de ciencias y ingeniería es mucha la cantidad de dinero que hace la universidad a partir de patentes desarrolladas por estudiantes, ¿no? Y esto ha llevado a los sindicatos estudiantiles a organizar protestas para conseguir mejores remuneraciones, mejores estipendios, etcétera, etcétera. Todos los años había por lo menos una protesta en el campus que podía conducir a ciertos niveles de cierre, lo que llamaríamos cierres blandos de la universidad, ¿no? Algunos edificios que no funcionan, algunos accesos a la universidad que estarían más o menos cerrados, más o menos bloqueados, pero nunca una toma universitaria como la que hemos visto ahora.
Clar, el professor Manonelles, Daniel, ens apuntava al Fabricació Pròpia la setmana passada, que crida l'atenció que aquestes mobilitzacions pro-palestines tinguin lloc a centres educatius elitistes, no? Vinculats als cercles de poder de l'actual govern. Què creus que hi ha, Daniel, al darrere d'aquestes mobilitzacions, no?
A veure, jo no sé si jo podria hablar per la majoria de les universitats,
sí.
Però sí puedo hablar per algunes de les institucions que yo que he conocido, en las que he trabajado...
Espera, Daniel, ¿no? Daniel, disculpa, que et talli, perdona, és que ara hem notat un canvi amb el so que teníem, que no sé si has fet algun canvi, sí. Si has tret els mans lliures...
Perdó.
Ara, fantàstic.
Ah, perfecte, perdó. Decía, no sé si puedo hablar por la mayoría de estas instituciones, pero sí que he hecho zarzas de colegas en universitats a tot arreu dels Estats Units, no? De la costa oest a la costa est. I d'una banda, sobretot en Nova York, hay una realitat demogràfica que... A veure, sobretot en Nova York hay una realitat demogràfica que tiene que ver con que la mayoría de los estudiantes que terminan estudiando en las universidades de la costa este son estudiantes... en su mayoría, demócratas, ¿no?
Sí.
Eso ya ubica a estos estudiantes en una banda del espectro político, pero lo que sí es cierto es que la cosa termina de ser un poco más complicada porque en un principio los jóvenes demócratas que asistían a este tipo de universidades no necesariamente eran jóvenes ideológicamente activos.
Yeah.
Es decir... generalmente el espectro político estadounidense está dividido entre republicanos y demócratas, pero la política generalmente en Estados Unidos, o por lo menos entre los jóvenes estudiantes, pasa a ser, como dicen los americanos, un afterthought, ¿no? Un pensamiento que está, digamos, en la hornilla del fondo, ¿no? No es un pensamiento, no es el factor que moviliza la acción diaria del estudiantado. Las universidades estadounidenses, en comparación con las universidades europeas o incluso latinoamericanas, son universidades que hasta ahora eran políticamente muy poco activas.
Vale, de acuerdo.
Porque hay sobre todo una especie de mentalidad clientelar con respecto a la... Hay una relación clientelar del estudiantado con la institución. ¿Por qué? Porque las pocas universidades en Estados Unidos son públicas e incluso las universidades públicas son muy caras. Entonces el estudiantado no quiere perder tiempo protestando, demostrando, necesita invertir su dinero en una educación que le entregue un título para poder unirse a la fuerza laboral cuanto antes.
Claro, Daniel. Entonces, mira, tenemos poco tiempo y te queremos preguntar muchas cosas.
Usted, perdón.
No, al contrario. A veure si un altre dia pots venir aquí a l'estudi perquè... O potser no vinguis, perquè potser et faríem masses preguntes,
Toma, i tant.
Escolta'm, clar, el que crida l'atenció també aquests dies, i també hem vist a Biden, no?, en la manera de poder bloquejar, no?, tot el que estava passant, quins efectes creus tu que poden tenir aquestes protestes, no?, i aquestes detencions de cara, sobretot a aquestes eleccions, no?, presidencials del setembre, del novembre.
Clar, a veure, jo crec que un dels problemes més grans de la situació actual en les universitats és que no hi ha ningú capaç de capitalitzar políticament el que està passant. ¿No? D'una banda, Biden ha perdido en estos años de gestión, ha perdido el apoyo del voto joven, en buena medida, ha perdido también parte del apoyo del voto migrante, que es un sector interesante y grande de la población estadounidense, y ha perdido sobre todo el voto de la juventud musulmana, que no es poca, por su política de apoyo a Israel. Biden ha estado tratando de separarse de la política, que no es una política de Biden, una política tradicional estadounidense, la del apoyo al Estado de Israel, y Biden ha tratado de mitigar esto con mira a las elecciones, ¿no? Tratando de enviar mensajes a Netanyahu, distanciando el gobierno estadounidense del gobierno de Netanyahu, más no del Estado israelí. Hay una diferencia allí entre el gobierno de turno, bueno, de turno por los últimos veintitantos años, pero el problema es que el Partido Republicano tampoco puede capitalizar esto, porque el Partido Republicano, en su vocero actual, que acaba de salir hace cinco minutos una decisión de un juez que parece que no va a permitir que Trump se presente a las elecciones, ojo con eso, el Partido Republicano también tiene una larga historia de sentimiento antiislámico, y buena parte de los jóvenes que asisten a estas universidades no se ven representados tampoco por el Partido Republicano. Poco se habla de la abstención en las elecciones estadounidenses, pero yo creo que vamos a tener una elección decidida no por estos colectivos, sino por algún otro tipo de población estadounidense que tiene poco que ver con lo que está pasando en las universidades. Es muy difícil de capitalizar políticamente lo que está sucediendo.
Claro, y ahora que decías, ¿cuál crees tú que será? Pues, ¿no? Yo no sé si tiene que ver o no, Daniel, y mira, ya te vamos a preguntar para acabar, perquè avui ens volies parlar també dels populismes a l'Amèrica Llatina, no? Quin vincle tenen també amb l'augment dels populismes als Estats Units, no? I deies també d'aquest sector del vot, no?, que pot acabar condicionant aquestes eleccions nord-americanes.
A veure, és que el que... Sí, jo hubiese querido hablar un poco de populismos suramericanos y latinoamericanos, pero es que creo que estamos hablando de un renacer, estamos siendo testigos de un renacer de populismos a tota arreu, a tot el món, y los Estados Unidos no se queda atrás. Claro, una democracia que hasta entonces parece ser tan estable y tan regida por un sistema de lo que llaman los americanos, el sistema de checks and balances, parece estar siendo cada vez más movilizada por este tipo de populismos, ¿no? Este tipo de populismos tienen buena recepción entre la población hispana estadounidense, que cada vez es más grande, sobre todo en estados que son o tradicionalmente demócratas o tradicionalmente republicanos. Entonces, yo lo que creo que vamos a tener con miras a las elecciones estadounidenses es una guerra de estados republicanos contra estados demócratas tradicionales de toda la vida, a partir de una campaña desarrollada a punta de clichés populistas que estén tratando de apelar a estas decisiones. Por ejemplo, siempre ha sido un estado decisivo el estado de Florida. Las fuerzas electoras principales en el estado de Florida son las poblaciones latinoamericanas en el sur de Florida, Miami, Hialeah, Clearwater, una serie de ciudades más o menos pequeñas alrededor de Miami, que son las que deciden los votos de este colegio electoral. En contra de eso, lo que vamos a tener es, por ejemplo, la población dominicana o puertorriqueña de Nueva York votando demócrata en contra de otros sectores de la ciudad de Nueva York que son abiertamente republicanos. Por ejemplo, en Queens, la población polaca es abiertamente republicana, y una reacción antipopulista de izquierda, en contra de los populismos de izquierda, perdón, en la población latinoamericana estadounidense. Es muy posible que esta gente que viene huyendo de populismos latinoamericanos vinculados a la izquierda termine votando por populismos americanos vinculados a la derecha. Sea Trump o no el vocero de ese populismo, que es otra cuestión a resolver inmediatamente.
Mira, Daniel, una pregunta ràpida, rapidíssima, jo creo. Si ara tu et fessin de cantar per un dels dos candidats, Biden i Trump... ¿Has fet tú ya?
¿De qui guanyo o por quién votaría yo?
No. Per qui creus que s'acabarà imposant, no? Qui creus que s'acabarà imposant aquestes presidencials? Després d'aquest anunci que deies tu, ojo, alerta, no?, amb aquesta decisió del jutge, no?, amb Trump.
A veure, jo sin tener la bolita de cristal en la mano, el liderazgo de Biden está bastante erosionado. Creo que si... Trump ha sido inmune a todo lo que se le ha acusado. Es impresionante cómo ha salido, el tío está hecho de teflón, dirían algunos, ¿no? Ha salido más o menos airoso de todo por lo que ha pasado. Si después de esta última sentencia del Tribunal Local de Nueva York, Trump logra salir airoso y en efecto presentarse a las elecciones, yo creo que tendríamos una reelección de Trump a destiempo. Es decir, no los dos periodos consecutivos que suelen ser las elecciones estadounidenses, sino una elección, una reelección posterior. La pregunta es si a mitad de ejercicio, a mitad de gestión, sí, no se le trataría de revocar de nuevo el mandato como se intentó hacer en su momento.
Bueno, pues Daniel, tenemos muchas preguntas para hacerte aún pendientes.
Tornarem.
Tornarem, eh? T'esperem aquí al Fabricació. Ha estat un plaer escoltar-te. Daniel Esparza, que és professor associat a Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també investigador de l'Observatori de Blanquerna. Daniel, gràcies una altra vegada. Que vagi molt bé.
Vale, merci, que vagi bé.
Vinga, ara mateix passa un minut de 4:45 de la tarda.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:45 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Soles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols.
A veure, un moment.
Soc un cuiner.
Sí, ja. És que clar, jo no he vist, no he fet res. A veure, targeta vermella a Ferran Capdevila, que no sabem on és ara mateix. Vull dir, necessitem a Ferran... Ha estat.
Vaya, joder, Rafa, discussió de qui?
De Capdevila, eh? De Capdevila. Quin número deia el Ferran, Paula, que portava el Capdevila? Ho va dir, eh? El 10? No, va dir un altre número. No sabem. Ah, està aquí. Aquí trucant com un boig produint. Capdevila, necessitem un guió i necessitem, no sé, que ens parlis de... Tu tens. I què portes més, Pau Gascó?
Un pot d'espàrrecs.
Per què? Perquè parlaràs d'espàrrecs avui?
Sí! Ja ho vaig dir la setmana passada. Ha sigut la fira de l'espàrrec de Gavà aquest cap de setmana.
Qui bo, mira, m'encanta l'espàrrec.
Bé.
Però avui ens parlaràs de tipus d'espàrrecs, sí, com es poden cuinar... Això. Perquè saps què, Pau, abans de començar... I així, mira, perquè el Pau ens acompanyarà a partir d'ara i fins una miqueta passades les 5. Els espàrrecs petits, com es diuen? Els que són, tenen un nom, ara no em surt. Els
petits?
Petits, així, sí? No,
no
tenen cap
pregunto,
altre, no?
No sé què vol dir petits.
No, tu sabeu, els que són com més xaparrons, saps? Més...
Prims.
No, prims no, són ben gruixuts. És que em surt en castellà els palmitos, però...
Allò no són espàrrecs.
Ah, no, els espàrrecs. Bueno, doncs ja, fatal. I què són?
I les olives tampoc són espàrrecs.
Les olives?
No sé, és que els palmitos són de la palmera. Són dels,
si
com has dit, dels margallons.
Però si tenen el mateix gust.
Però és per la conserva.
Ah, bueno, per res.
Però a veure, jo vull saber de quant de temps disposo.
És el que més m'agrada.
Aclariu-me, sisplau, el soci vol saber.
El soci. Tu tens el temps que vulguis, Pau.
Vale, molt bé, doncs prepara't. Perquè agafant una cosa tan senzilla com l'espàrrec,
ens
podem tirar hores.
Què dius ara?
Sí, mira, tenim guió i tot.
Home, sí que el teníem, però és que el Ferran ha tingut unes coses d'última hora.
Bé, doncs, mira, abans de les 5 vull fer una cosa. Sí. Avui hem de fer l'antiparcs i jardins. Normalment el Pau s'emprenya, s'enfada i fa una denúncia. I avui no. Avui hem de dir que he de trencar una llança a favor de...
No, i què t'ha passat?
Doncs explicarem, però ficarem la sintonia igualment, val? Sí. Perquè així... Vinga, va.
M'ha agradat això. Mira la Paula i diu, vinga, va, amb màgia. Vinga. Lì sotto nascono gli asparagi, Dio. Que maca. Che disdetta.
Doncs bé,
Què ens dius que sona?
Mariposa.
Mariposa?
Mariposa.
Esparegi?
Esparregi.
Esparregi.
El tema és que avui havia preparat una cançó que al final no ficarem, que era el Condor Passa, una cançó que t'ambienta una mica als Andes, al Perú, no? Mm. I és perquè moltes vegades els espàrrecs verds, veia molts cops veia els espàrrecs que comprava manats, no? I veia origen, Perú. Jo no tinc res contra Perú, però, home, uns espàrrecs verds frescos no cal que me'ls portis de Perú, no? Aleshores, aquest matí, amb la meva vocació d'informació, no sóc periodista, però m'agrada pensar-m'ho, com la Rana Gustavo, i he anat a... Com es diu Rana Gustavo en català?
La Rana Gustavo...
Cormac, Gripau, Cormac, no. Gripau Pau, estaria bé.
Mira,
home. He anat a àrees de supermercats, a averiguar, esbrinar d'on eren els espàrrecs que ens venien. I em fa molta satisfacció, m'omple de goig i de joia dir que de les 7, dels 7 supermercats que m'he patejat aquest matí, els que en tenien, perquè s'ha de dir que n'hi havia dos que no en tenien, els que en tenien, tots els espàrrecs eren d'aquí, d'Espanya. Bueno, d'aquí no, d'Espanya.
Sí.
Vale.
Mira, perdona.
D'Espanya.
Garota Gustau.
Garota Gustau.
Ai, Garota, jo t'ho he dit amb la... Sí, Granota Gustau.
Mola més Garota.
Sí.
Granota Gustau. Bueno, doncs això, m'he patejat supermercats avui. I he anat fent fotos, i la veritat és que sí, són de, la majoria venen del sud, d'Andalusia, de Múrcia i Huelva, invernaderos, plàstics, que són tot l'any. Però m'he endut la sorpresa, no són de Perú. Sí que és veritat que si parlem de les conserves, sí que trobem que moltes de les conserves, els espàrrecs de les conserves, són d'origen de Perú. Però clar, aquests ja venen amb vaixell i més tranquil·lament. Què passa amb els espàrrecs de Perú o de Sud-amèrica? Que ens els porten amb avió. I els preus no són massa exagerats. Mm. Podem dir que un manat està rondant l'euro i mig, 2 euros. No podia entendre com pot ser que sortís a compte enviar els espàrrecs per avió. Mm. Què ha passat? Doncs que el preu de la benzina, els combustibles, s'han disparat tant que ara ja no surt a compte portar els espàrrecs de Sud-amèrica. Per tant, d'una cosa dolenta n'hem tret una cosa bona, que ja no portem espàrrecs de Sud-amèrica. Mm. Home, hi ha més, eh? La Vanessa diu a 4 euros, hi ha més.
Home, sí, perquè quan està ara? O sigui...
T'ho dic.
Mira-m'ho, a veure, quan està ara.
Quin, el blanc, el verd?
El blanc, va.
El blanc, de quin calibre? És que això va per calibres, eh?
No sé, m'ho has d'explicar, els calibres.
A veure, anem a veure. Un segon, el gran moment radiofònic.
No, però ja és això, la ràdio. Vull dir, ara ens estàs explicant, estàs buscant... Un preu ràpid. Vols que ho busqui jo?
No, t'ho dic. Si tinc aquí els proveïdors. A veure, espàrrec. Espàrrec Navarra, el més gordo, el més gruixut, a quant has dit tu, 4 euros?
La Vanessa ha dit no, 4. No.
4, mira, l'espàrrec més prim, a 14 euros al quilo. Mm. L'espàrrec, però tot Navarra, eh? L'espàrrec més gruixut, a 28 euros al quilo. Albert, ai, doncs Albert no el tinc.
Bueno, fem una cosa.
Però 4 euros és correcte. El que no podem comprar, i sempre ho reivindico, és que no podem comprar verdures barates. Aleshores, la verdura bona... Mm. L'almanat d'espàrrecs de marge, ara en parlarem, els bons, els verds, els petits, els escarrancits que es caullen al marge, aquests són caríssims. Però se'n surten gratis si els agafes, el furtivisme. Però això... Això, què?
Clar, sí, el furtivisme.
El furtivisme, clar, els pagesos deixen... És una mala herba, l'esparrega... Nosaltres tenim l'esparreguera salvàtica, o sigui, l'espontània, i nosaltres no, ens creix. De fet, els espàrrecs... M'he trencat el guió. Els espàrrecs no és una espècie.
Però fem una cosa, no et preocupis, perquè ara tenim
uns
minuts.
No, fem la introducció.
Exacte,
fem la introducció.
Fins a 58, Pau, perquè jo sé que t'agrada tenir-ho tot controlat, com un bon xef, mirant el rellotge. Fins a 58 ens pots fer la prèvia del que parlarem avui al Bonateca.
Bueno, vaig una part del guió, no sé fer prèvies. No sé resumir, jo.
Bueno, doncs fes fins a on arribis.
Al contrari.
Va.
Aleshores, primer de tot, gràcies, supermercats, per no tindre espàrrecs de Perú. No que tingui res contra de Perú, però gràcies per no tindre espàrrecs de Perú. Segona, els espàrrecs. Què són els espàrrecs? Espàrrec, la paraula espàrrec ve del llatí, que del llatí el van agafar dels grecs, i els grecs el van agafar dels perses. Espàrrec vol dir brot tendre. De fet, espàrrecs hi ha de diferents espècies. Nosaltres en mengem bàsicament un, els de l'esparreguera, però el brot és, no és ni un fruit, no és ni, una, ni un tubercle, no és una fulla, no, com la majoria de verdures, és un brot tendre, o sigui, això esdevindrà un arbust.
Que
bo. És el brot tendre, d'acord? Però no és l'única espècie que es menja el brot tendre, o sigui, de fet, a Itàlia es menja el llúpol, el brot tendre del llúpol també es menja. El brot tendre del galzeran, el galzeran que està protegit, que és aquella planta que es fa servir per decoració. L'eritjol. L'eritjol, jo no sabia què era. I he buscat la traducció i és la zarzaparrilla. La zarzaparrilla, m'encanta aquest nom perquè em recorda totes les pel·lícules del Far West. Vamos a beber zarzaparrilla. I l'espàrrec de Prússia. L'espàrrec de Prússia és, també se'n diu espàrrec alpí, que és un espàrrec alpirenaic. Tot això se'n diuen espàrrecs, i és correcte dir-ne espàrrecs, perquè l'origen etimològic del nom espàrrec vol dir brot tendre, no d'una planta, sinó de diverses, i tots aquests brots tendres són consumibles. Nosaltres en mengem un, bàsicament un, que és el de l'esparreguera. D'aquests hi ha diferents espècies, hi ha l'espàrrec de marge, que és el primer, que a mi m'agrada molt, i que són gratis, si te'ls agafes tu. Després tenim els espàrrecs verds, que són una llavor que va vindre d'Holanda.
Sí.
I després hi ha els espàrrecs blancs, que són com els verds, però que els tapem, i aleshores surten els espàrrecs blancs, perquè no els hi dona el sol. I aleshores, aquests són els espàrrecs blancs. I ja està. 56, queden 2 minuts. Què faig?
Mira, doncs ens pots dir per què no ens has portat pastís d'espàrrecs?
Pastís d'espàrrecs.
De què ens faràs la recepta, al final?
No faré cap recepta. He portat una llauna d'espàrrecs. He portat un pot d'espàrrecs, perquè sí, m'agradarà explicar-vos d'on surt això. O sigui, aquesta
això
cosa
està
que...
molt bé, m'agrada.
Aquesta cosa que veiem aquí tan senzilla i tan quotidiana, com són uns espàrrecs blancs amb conserva,
sí,
té una història brutal.
Clar, d'on surten aquests espàrrecs?
No, la idea, la idea de com surten, com es van descobrir els espàrrecs blancs, com es va descobrir, com es conservaven, com es va fer la llavor dels espàrrecs. Tot això. I possiblement, si ens portem bé, si us porteu bé, al final fem alguna cosa per menjar.
Però d'aquest pot que has portat?
Sí. Mira, va, farem una cosa que m'agrada molt que em deixeu fer i que no m'hagueu tatxat del guió.
No, el guió, clar, que... A veure... Clar, és que què et pensaves? Que t'ho havíem censurat?
Sí.
No, però a veure, això és normal. A part, és la primera pregunta que ens fem tots quan mengem espàrrecs, no? L'olor.
Tots no! M'està quedant últimament una secció molt cacapedo color pis, perquè vam parlar dels pets, vam fer aquella oda als pets, que vam fer, no sé si va ser quan vam fer les faves. O
segurament. No, les faves no.
No, amb alguna cosa vam fer.
La carxofa.
Amb alguna cosa vam fer la oda als pets. Doncs bé, ara anem amb el pipí.
És tan plàcid, notat, no?
Bé, no se sap ben bé. És molt catxondo, he estat investigant i no se sap. Els científics no es posen d'acord.
Mira, farem una cosa. Ens ho expliques després d'escoltar la Sandra, el Bonatec, en Pau Gascó. Ara tornem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ràdio Estel també és podcast. I, a més, et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat. Cada dia a 8:15 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura.
un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.